Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. L'esperança de pau per al Pròxim Orient, començant per la franja de Gaza, Israel i el Líban, ha estat al centre d'una important reunió de la qual s'ha informat aquest dimarts i que es va fer aquest dilluns amb el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, i els nuncis o representants del papa de diversos estats de la regió. La trobada ha estat a Amman, la capital de Jordània, i el focus de les converses ha girat al voltant del desig comú d'un alto el foc en tots els fronts. En aquests difícils moments, com deia aquella famosa cançó interpretada per John Lennon, ara diem tots junts, donem una oportunitat a la pau. Aquest seria el gran èxit perquè l'alternativa, la guerra, és, com recorda sovint el papa, una derrota sempre. Aquesta és la notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 14 de gener, memòria de Sant Fèlix de Nola, bisbe romà, també de Santa Macrina la Major i del beat Pere d'Onders, prevere redemptorista. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem avui?
Doncs mira, que el Consell Executiu ha aprovat aquest migdia el tret de sortida del traspàs de la línia R1 de Rodalies de l'Estat a la Generalitat. Concretament, s'activa el traspàs del tram entre la Sagrera i Maçanet. De fet, en el pla de traspassos ja es preveia que aquesta connexió fos la primera que canviés de mans perquè transcorre íntegrament per Catalunya, i això, per tant, facilita més els tràmits. Més endavant, a finals d'aquest any, es traspassaran l'R2 Sud i l'R3. El conjunt, recordem-ho, d'aquesta infraestructura es traspassen el tram Maçanet-Massanes i bifurcació Sagrera. Inclou 73 quilòmetres de via, dels quals 35 són de via doble i una mica més de 37 en via única, que transcorren per 21 municipis de les demarcacions de Girona i Barcelona. Total, hi ha 22 punts de parada. I més qüestions, perquè el ministre Fernando Grande Marlaska, atenció, avala les infiltracions de 4 agents de la Policia Nacional en diversos moviments socials independentistes de Barcelona, Girona i València. Ha preguntat aquest migdia a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, ha defensat l'actuació policial després del reportatge de TV3 a partir d'una investigació de la Directa que es va emetre aquest diumenge i que recollia precisament la infiltració d'aquests agents de la policia. El ministre ha dit que els cossos policials espanyols actuen sempre per prevenir possibles delictes i ha afegit que totes les operacions es fan seguint un estricte compliment de la llei. Unes explicacions que no han convençut les forces independentistes ni tampoc els comuns. Esquerra ja registrava aquest dilluns una bateria de preguntes per escrit a l'executiu espanyol, mentre que Junts per Catalunya i els comuns estan treballant en diverses iniciatives sobre aquesta qüestió. I un darrer apunt, perquè el Partit Popular estén la mà a Junts perquè els independentistes donin suport a una eventual moció de censura contra el president Pedro Sánchez. Ho ha dit aquest matí el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, en un esmorzar informatiu a la capital espanyola. Els populars mantenen que tenen les portes obertes per conversar amb qualsevol formació que consideri raonable aquesta maniobra. Ara bé, també ha advertit que no està disposat a negociar cap cessió que vagi en contra del seu programa electoral ni tampoc de la Constitució espanyola. I, de fet, aquest mateix matí, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha descartat precisament que el seu partit, que Junts per Catalunya, doni suport a aquesta moció de censura contra Pedro Sánchez. Tot i això, Junts sí que es planteja, ho han dit, deixar de donar suport al govern espanyol en les votacions que hi pugui haver els pròxims mesos al Congrés dels Diputats. N'estarem pendents de tot plegat, Ignasi.
Gràcies, Júlia. Us explicarem també que es publica aquest mateix dimarts a Itàlia Esperança, un llibre on el papa Francesc narra en primera persona els episodis que han marcat la seva vida, des de la infantesa a l'Argentina, en el si d'una família d'emigrants italians, fins al moment en què es va convertir, el 2013, en el papa, en el successor de Pere. A més, aquest dilluns al vespre s'ha celebrat l'acte commemoratiu pels 35 anys de la Fundació Joan Maragall amb una taula rodona a l'Ateneu Barcelonès de la capital catalana. L'esdeveniment ha comptat amb els presidents emèrits i els patrons de la Fundació. així com diverses autoritats civils i eclesiàstiques, entre elles l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, i el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas. Recordarem també que comença aquest dijous un taller de lectura sobre Joan Alcover, poeta, assagista i polític mallorquí, un total de 6 dijous fins al 12 de juny, de 6 a 8 de la tarda, a càrrec d'Ignasi Moreta, editor de Fragmenta, que ha explicat a Ràdio Estel que Alcover ofereix una frescor increïble a la llengua i a les lletres catalanes, fins al punt que és un gran referent. Després del bloc informatiu, parlarem uns minuts a l'entrevista amb Daniel Palau, des d'aquest dimarts oficialment nomenat pel cardenal Joan Josep Omella nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya, que pertany a la nova institució universitària Ateneu Universitari Sant Pacià. A més, comença aquest dijous un taller de lectura, com dèiem, sobre Joan Alcover. A la part de l'entrevista amb Daniel Palau, però també tindrem els últims minuts, la segona part del programa d'avui, com cada dimarts, la secció Economia en Valors. Amb Salvador Aragonès conversarem amb Ismael Nafrià, director i fundador de Notícies Digitals, una entitat anomenada Tendències. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de sol, David García a la producció, la Júlia Julba a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials, i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Com us dèiem, el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, s'ha reunit aquest dilluns amb els nuncis o representants pontificis de diversos estats del Pròxim Orient. La trobada s'ha fet a Amman, la capital de Jordània, i el focus de les converses ha girat al voltant del desig comú d'un alto el foc en tots els fronts i de la pau en general a la regió, segons ha anunciat un comunicat de la mateixa Santa Seu. Presidits per Parolin, que es trobava a la capital jordana per a la dedicació i reinauguració de l'Església del Baptisme de Jesús divendres passat, hi han estat presents els representants papals, concretament de Bahrein, Egipte, la Unió dels Emirats Àrabs, Jordània, l'Iran, Iraq, Israel, Kuwait, el Líban, Oman, Palestina, Qatar, Síria i el Iemen. L'objectiu, entre els nuncis apostòlics d'aquests països i el cardenal Parolin, durant aquesta trobada, ha estat abordar les crisis actuals a la zona, la condició política i eclesial de cada país, els signes d'esperança que s'entreveuen en alguns, les greus situacions humanitàries en què es troben les poblacions més implicades en els conflictes i la necessitat de solidaritat per part de la comunitat internacional. En una nota, la Santa Seu explica, a més, que es va mostrar en aquesta reunió el desig comú que el foc s'aturi aviat en tots els fronts i que el Pròxim Orient pugui ser una terra de pau on els cristians continuïn sent un component essencial per a la convivència fraterna entre les diverses religions i per al progrés dels respectius països. El conflicte entre Israel i Palestina porta, recordem-ho, des del 1948, assotant el Pròxim Orient, però va ser el 2023 quan es va agreujar pel que fa a les relacions entre els dos estats, quan un grup de palestins van trencar la barrera de Gaza i van entrar en territori israelià. L'estat hebreu també va entrar en una fase bèl·lica amb el Líban i ara es troben en una situació d'alto el foc, en aquest front concretament, i això va provocar grans moviments migratoris dins el país fugint dels bombardejos. Igualment, en aquesta reunió s'ha tractat el col·lapse del règim sirià de Bashar al-Assad, que ha suposat un canvi molt gran per a la població i que ha portat conseqüències al mateix país, a Síria. Tots aquests esdeveniments formen part més visible del que està succeint al Pròxim Orient en una sèrie de crisis tan bèl·liques com migratòries que afecten en gran mesura tota la població. Alhora, l'oficina de premsa de la Santa Seu revela que el cardenal Parolin ha parlat aquesta tarda mateix, la d'aquest dilluns, amb Josef Aoun, president del Líban, elegit el 9 de gener passat. El va felicitar i també va constatar la satisfacció pel nomenament de Nawaf Salam com a primer ministre tot just aquest dilluns. I un apunt també sobre l'actualitat vaticana, referint-nos en aquest cas al Papa Francesc, i és que aquest dimarts es publica a Itàlia Esperança, un llibre en què el Sant Pare actual narra en primera persona els episodis que han marcat la seva vida, des de la infantesa a l'Argentina, en el si d'una família d'emigrants italians, fins que es va convertir el 2013 en el successor de Pere, en el bisbe de Roma. La publicació d'unes 400 pàgines, després de 6 anys de treball, ha estat escrita pel mateix Francesc amb la col·laboració del periodista Carlos Musso. Arribarà a les llibreries el proper dia 16, és a dir, aquest dijous, encara que els diaris italians, l'Estampa, l'Avvenire, Il Messaggero i Il Giorno, han publicat en les últimes hores alguns extractes d'aquesta autobiografia del Papa que recull el llibre Esperança, editat per l'editorial Penguin Libros. El Sant Pare explica que la vida de la seva família ha conegut moltes penúries, patiments, llàgrimes, però fins i tot en els moments més durs ha experimentat que un somriure i una rialla podrien treure'ls l'energia necessària per reprendre el camí. Així se sincera el Sant Pare en un llibre on ofereix detalls sobre els seus primers anys de vida a l'Argentina, als anys 30 i 40 del segle passat. En el llibre Esperança, Jorge Mario Bergoglio estableix un paral·lelisme entre l'alegria, el bon humor i l'Evangeli, expressant que l'Evangeli, precisament, ens exhorta a tornar a ser com nens per la nostra pròpia salvació. A més, el Papa invita els fidels a adquirir la seva pròpia capacitat de somriure i que, segons els psicòlegs, diu Francesc, és més de 10 vegades superior a la dels adults.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema i parlem ara de casa nostra. S'ha celebrat aquest dilluns al vespre l'acte commemoratiu pels 35 anys de la Fundació Joan Maragall, amb una taula rodona a l'Ateneu Barcelonès, a Barcelona. L'esdeveniment ha comptat amb la presència dels presidents emèrits i dels patrons de l'entitat durant aquests anys, així com d'autoritats civils i eclesiàstiques, entre elles l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Ramon Bassas, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la capital catalana, Albert Batlle, el rector de la Universitat, Ramon Llull, Josep Rom, i l'abat de Montserrat, Manel Gasc, entre d'altres, també el degà, el rector, perdó, de l'Ateneu Sant Pacià, Joan Torra, i els bisbes d'Urgell i de Sant Feliu de Llobregat, Joan Enric Vives i Xavier Gómez. Figures destacades del món acadèmico-cultural també van ser-hi presents. Tots van coincidir a situar la Fundació Joan Maragall com un referent de reflexió i diàleg entre el cristianisme i la cultura contemporània, amb atenció a iniciatives anàlogues en l'àmbit d'Europa i amb projecció i incidència en tots els territoris de parla catalana. Durant la seva intervenció, l'actual president de la Fundació Joan Maragall, Jaume Angelats, va marcar el treball de l'entitat en la proposta renovadora del Concili Vaticà II i del Papa Francesc. La taula rodona, moderada pel periodista Antoni Bassas, va reunir el doctor en filosofia Ignasi Boada, el periodista i filòsof Joan Bordeus, la sociòloga Mar Griera i la periodista cultural Anna Ponsoda. Els participants van parlar sobre el sentit de mantenir un diàleg obert entre fe i cultura avui dia. En un vídeo commemoratiu que s'hi va compartir durant la trobada, el president fundador de l'entitat, Antoni Matabosc, explica el sentit d'una obra com aquesta.
L'església que jo vaig viure al principi de ser capellà era una església que estava molt tancada a les parròquies, feia una vida molt, molt interna. En canvi, doncs, tot el canvi que hi ha hagut i que la Fundació Joan Maragall, doncs, per encàrrec del bisbat de Barcelona, en concret d'Otto Jovany, vam voler fer és obrir i que en les entitats d'església hi entri tot el que és el món actual, la cultura, la literatura, el pensament, que entri dintre de l'església i ho pensem també.
La identitat i la necessitat d'ajudar les noves generacions en la recerca de la transcendència va ser algun dels temes plantejats en el col·loqui, on els ponents van mantenir la voluntat de ser optimistes davant del diàleg entre el cristianisme i la cultura. En aquest vídeo commemoratiu dels 35 anys de la Fundació Joan Maragall intervenen, a banda d'Antoni Matabosc, també Marta Burguet, Ramon Pasqual, Xavier Antic, Isona Passola, Núria Iceta, Josep Pedrals, Anna Figuera i el poeta i lingüista Carles Duarte, que assegura que Catalunya ha de fonamentar la seva identitat precisament en el cristianisme.
La la nostra cultura és una cultura cristiana i no ho és només per unes manifestacions concretes, és que és estructuralment cristiana. La necessitat de l'artista de vincular-se amb el que és transcendent és gairebé inherent a la seva pròpia condició. Per tant, el cristianisme no tan sols forma part del llegat, no tan sols forma part de la història, no tan sols forma part del bagatge, sinó que forma part del que amb més força té capacitat d'inspirar la creació artística avui.
La jornada es va acabar amb un discurs de clausura de l'arcabisbe de Tarragona, Joan Planelles, que va destacar la feina de la Fundació Joan Maragall com una tasca molt important i va remarcar la seva vocació de servei a la comunitat. L'arcabisbe Planelles va demanar que amb el treball l'entitat ajudi a fer un cristianisme més creïble i que pugui plantejar als joves les grans preguntes sobre el sentit de la vida. Amb aquesta celebració, pels seus 35 anys, la Fundació Joan Maragall reafirma el seu compromís amb el diàleg cultural i espiritual, mirant cap al futur per continuar sent un referent en la reflexió sobre els valors ètics, culturals i socials. Això passa 35 anys després que el cardenal Narcís Jubany encarregués a Antoni Matabosc la creació d'aquesta obra. Recordem que l'activitat de la Fundació Joan Maragall inclou l'organització de propostes públiques com ara conferències, taules rodones, seminaris, tallers de lectura i seminaris temàtics, entre d'altres. A més, edita la històrica revista Qüestions de vida cristiana i la col·lecció Quaderns, publicacions dedicades a difondre reflexions sobre els grans temes culturals i fomentar el pensament crític. Seguim repassant l'actualitat. Comença aquest dijous un taller de lectura sobre Joan Alcover, que és un referent en la poesia i també en l'escriptura d'assajos, gran polític també mallorquí. Un total de 6 dijous fins al 12 de juny, de 6 a 8 de la tarda, càrrec d'Ignasi Moreta, editor de Fragmenta. En els tallers es llegiran en profunditat alguns dels textos més estimulants i lluminosos de l'obra de Joan Alcover, perquè els qui participin vegin què ens diuen a nosaltres avui. La lectura serà, doncs, des del present, a la Fundació Joan Maragall, al carrer Duran i Bas 9 de Barcelona. Ignasi Moreta, coordinador del taller, ha explicat a Ràdio Estel que Joan Alcover ofereix una frescor increïble a la llengua i a les lletres catalanes.
Alcover és un autor molt pulcre, un autor que escriu de manera molt, molt rigorosa, respectant clarament els cànons de la mètrica, les formes de versificació més ortodoxes, i a través d'aquestes formes molt acurades, molt conscients i molt, entre cometes, tradicionals, batega un esperit que d'alguna manera s'encara amb la lletra escrita per evocar-hi les seves vivències, que sovint són vivències de dolor.
A cada sessió del taller es llegiran diversos textos poètics de Joan Alcover per interioritzar-los i actualitzar-los. Així ho presenta Ignasi Moreta.
La idea és llegir els textos. A cada sessió llegirem dos o tres poemes per llegir-los amb el temps necessari. Llegir-los, primer una lectura literal del text, sí, perquè el text, la poesia s'ha de llegir en veu alta, s'ha de gaudir en veu alta, se li ha de donar la ressonància que té, la poesia requereix aquesta oralitat, i després, evidentment, comentar els textos, no? Comentar els textos vol dir comentar esculls de lectura, versos que se'n resisteixen, aclarir el significat del que no quedi clar, i veure com el text no té una interpretació única, el text es pot llegir de moltes maneres, no?
Joan Alcover, nascut a Palma el 1854 i mort també a la capital mallorquina el 1926, ha estat sempre considerat un excel·lent orador, tant en el camp de la política com en temes intel·lectuals. Va complementar la seva activitat poètica amb nombroses conferències. Són rellevants els discursos pronunciats, per exemple, en els Jocs Florals, i també els retrats literaris, els articles i comentaris sobre les lectures d'assajos de teoria literària. L'any 1916 va ser nomenat membre de l'Institut d'Estudis Catalans. Long Night, la llarga nit dels sanitaris a l'Afganistan, és el títol d'un documental que es presenta aquest dimarts al Palau d'Exposicions de Roma. La periodista britànica Lindsay Billing documenta en aquest treball audiovisual les activitats de l'organització Emergency als hospitals afganesos a través dels testimonis de membres del personal i pacients. Filippo Bongiovanni, anestesista i reanimador de l'organització humanitària, ha explicat que el factor humà és la fibra que porta endavant els projectes de l'entitat.
Per mi ha estat una experiència molt
potent. Per mi ha estat una experiència molt potent, perquè diguem que se'ns hi explica l'Afganistan des de la mirada d'Emergency i de l'activitat que Emergency porta endavant ja des de fa dècades al país.
Ormai da decenni nel paese,
l'activitat d'Emergency des del 1999. Per exemple, es veu en el documental la història personal explicada d'una infermera d'urgències de Kabul que narra com ella, durant la guerra, durant els conflictes, més correcte en plural que el singular, si parlem de l'Afganistan, havia perdut el primer el marit i després quatre dels seus fills per diversos accidents lligats a la violència de la guerra i com ella, davant d'això i per això, havia decidit seguir fent aquest treball com a infermera.
Quatre dei suoi figli per dei diversi incidenti, diciamo, legati alla violenza della guerra e come lei per questo avesse deciso di rimanere a fare questo lavoro, a fare l'infermiera.
D'altra banda, també aquest dimarts, però a l'Auditori de la Conciliació de Roma, a primera hora de la tarda, uns 1.600 pobres que han rebut entrades als dormitoris, als menjadors i a les comunitats on viuen, podran assistir a una preestrena del musical Bernadette de Lourdes, un espectacle que ha tingut un gran èxit a França i que està inclòs en el programa oficial del jubileu. Al final de la representació, les missioneres de la Caritat de Santa Teresa de Calcuta oferiran als qui ho desitgin una bossa amb el sopar. Fàtima Lucarini, directora de producció musical a Itàlia, havia expressat al cardenal almoiner del papa Konrad Krajewski el desig d'oferir l'espectacle als pobres de Roma, un desig que es va fer realitat immediatament i que també va expressar el Sant Pare en una trobada el 12 de desembre passat. A partir d'aquest dijous, doncs, el musical estarà en escena a Roma durant un mes i després en diverses ciutats italianes. També està previst que passi després a difondre's per l'Amèrica Llatina. En el centre de l'espectacle, basat en documents oficials, hi ha la història de Bernadette Soubirous, la nena de 14 anys, que l'11 de febrer de 1858, a la vora del riu francès Gave, va veure a la gruta de Massabielle una dona vestida de blanc, que més tard, en aparicions, es va presentar com la Immaculada Concepció. El musical destaca la determinació de la jove per defensar la veritat durant els llargs interrogatoris de la policia i les autoritats eclesiàstiques.
Sense distància. L'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies breument. La Setmana de Pregària per la Unitat dels Cristians inclourà aquest any unes segones vespres presidides pel Papa, com sempre, i també la memòria del Concili de Nicea. El 25 de gener, solemnitat de la conversió de Sant Pau, a 6:15, la celebració d'aquestes segones vespres serà presidida pel Papa Francesc a la Basílica de Sant Pau Extramurs, de Roma, una de les quatre majors. La diòcesi romana ha organitzat també, novetat aquest any, una vetlla itinerant a les esglésies luterana i ortodoxa i a la parròquia catòlica de Sant Camil de Lelis. Tot amb el lema «Creus això?», una pregunta extreta del capítol 11 de l'Evangeli de Joan. Han passat ja 1.700 anys des del primer concili ecumènic de la història, el de Nicea, a l'actual Turquia. Amb motiu d'aquest aniversari, la Setmana per la Unitat adquireix un significat particular. Aquesta vetlla ecumènica serà dijous 23 de gener a la llum del jubileu que ens invita a ser pelegrins d'esperança. A més, la parròquia de Santa Maria la Blanca, a Monte Carmelo, a Madrid, es va quedar petita aquest dilluns a la tarda per acollir el funeral pel sacerdot Luis de Lezama, que va morir dissabte als 88 anys. L'Eucaristia, a la qual van participar personalitats com ara Plácido Domingo, que va ser oficiada pel bisbe auxiliar de Madrid Juan Antonio Martínez Camino i concelebrada, entre d'altres, pel cardenal Carlos Osoro, arcabisbe emèrit, i també pel bisbe Jesús García Burillo i pel sacerdot asturià Ángel García, el padre Ángel, president de Mensajeros de la Paz, així com també pel nunci del papa Bernardito Auza. En aquest darrer adéu, tothom va voler fer present el seu homenatge a Luis de Lezama i fins i tot es va llegir un missatge del papa Francesc de proximitat als seus éssers estimats i de pregària agraïda pel Ministeri Sacerdotal de Lezama i per la seva fidelitat, diu el pontífex. Luis de Lezama, sacerdot i periodista, és conegut com a fundador del grup Lezama i un dels precursors de la cadena de ondes populares espanyoles, la cadena COPE, ja fa moltes dècades. Tenia 88 anys i fins i tot va aconseguir guanyar un Premi Ondas el 1972. A més, també cal destacar la seva tasca com a corresponsal a la Guerra dels Sis Dies a Israel i l'aparició dels supervivents de l'accident aeri dels Andes de 1972, on va ser enviat per l'agència EFE. I la Subcomissió Episcopal per a les Universitats i la Cultura de la Conferència Episcopal Espanyola ha convocat per aquest dimecres la 39a trobada de delegats de pastoral universitària. Serà a Alcalá de Henares, al costat de Madrid. El lema principal està relacionat amb la salut mental dels joves universitaris. La reunió començarà amb una salutació a càrrec del president de la subcomissió, Juan Antonio Martínez Camino, i després es presentarà la conferència principal titulada Comprenent la salut mental dels joves universitaris, situació actual, aspectes clau i reptes, a càrrec d'Higinio Marín Pedreño, rector de la Universitat CEU Cardenal Herrera Oria.
Sense distància, amb Ignasi Miranda, Ràdio Estel.
Teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la Catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'Ateneu Universitari Sant Pacià ha informat aquest dimarts que el cardenal Joan Josep Omella, com a gran canceller d'aquesta institució acadèmica, ha signat ja el nomenament de Daniel Palau Valero, professor estable ordinari de la Facultat de Teologia de Catalunya, com a degà d'aquesta mateixa facultat per al trienni que culmina el 2027. Palau exercia ja de degà en funcions, de fet, des del 10 de maig passat, quan l'anterior degà, Joan Torra, va ser nomenat rector de l'Ateneu Sant Pacià. Daniel Palau, sacerdot de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat, és doctor en teologia dogmàtica per la Universitat Gregoriana de Roma, llicenciat en filosofia per la Ramon Llull i en història de l'art per la Universitat de Barcelona. És professor d'eclesiologia i ecumenisme a la Facultat de Teologia i ha publicat, entre altres llibres, Francesc, pastor i teòleg, Intel·ligència pastoral, Eixos per una reflexió teològica i Recrear camins d'experiència cristiana. Ens escolta ja, doctor Daniel Palau. Un plaer, bona tarda i moltes felicitats.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, com rep vostè la notícia d'aquest nomenament ja formal de vostè com a nou degà de la Facultat de Teologia i què canvia a partir d'ara? Continuarà amb les funcions d'abans, diguéssim?
Doncs, en primer lloc, rebo la notícia com una petició d'un servei que, d'alguna manera, ja havia estat desenvolupant i fent fa uns anys com a professor i membre del claustre de professors de l'Ateneu i, en concret, de la Facultat de Teologia. I després, com un desig de que aquest servei es vagi concretant i es vagi fent més visible en aquests propers anys, estan al davant de l'equip de professors i de la institució de la Facultat de Teologia. I diguéssim que l'alegria i la satisfacció de saber que hi ha una confiança i també una responsabilitat que esperem fer-la i dur-la a terme de bona gana i a l'alçada de les circumstàncies.
Per tant, continuarà amb les funcions que ja exercia des del maig passat, però amb aquesta visibilitat més gran des de la confiança, evidentment, en el nomenament. Sí, doctor Daniel Palau, quins són els grans objectius que vostè es marca per aquest període fins al 2027? Vol continuar amb allò que es fa, introduir algunes novetats? Què ens diria?
Doncs, pràcticament, el sistema és el mateix, o la voluntat és la de seguir descobrint que la teologia és un servei i està cridada a servir a tantes i tantes persones i a tantes institucions i realitats eclesials. Per tant, la voluntat de servei encara es manifesta amb més rotunditat. En un altre àmbit, el que m'agradaria o el que d'alguna manera voldria insistir, però que és una cosa que no és només meva, sinó que ja la venim aportant des de fa temps a la casa, a la facultat, és crear ponts d'encontre i de diàleg amb el món i la societat que ens envolta. Volem ser significatius, volem ser doncs, un espai de diàleg, un espai de debat, un espai de reflexió en la que puguem ajudar-nos tots a construir la societat doncs, que volem o que Déu ha somiat, no? Una societat justa, una societat en la que ens puguem reconèixer com a germans. Aquests dos elements són els propis d'aquesta voluntat de seguir servint l'Església des de la facultat.
Per tant, doctor Daniel Palau, recuperar algunes activitats públiques, concretament una que es va tornar a fer després d'un temps de pausa, el 3 de gener, aquesta jornada anual de reflexió de la Càtedra de Teologia Pastoral d'Arcabisbe Pont i Gol, i continuar, no?, amb aquesta projecció pública de la Facultat de Teologia.
Sí, la Càtedra de Teologia Pastoral, que no és l'única càtedra de la facultat, sí que té la pretensió de ser aquest espai en el que diferents agents, propostes i sensibilitats eclesials es puguin trobar i es puguin doncs, recolzar en un discurs compartit i, sobretot, molt d'autor de l'Evangeli de Jesús.
Vostè, com a coordinador dels professors de la Facultat de Teologia, com a degà, per dir-ho en paraules pròpies, tindrà molta feina aquests propers dos, gairebé tres anys. Li volíem preguntar pels estudis que ofereix la Facultat de Teologia, perquè sovint encara socialment és vista aquesta institució, aquesta facultat, com el centre de formació per a futurs preveres. I no és només això, ni de bon tros, no? Molta gent estudia teologia sense aspirar al sacerdoci. Què ofereix la facultat?
Correcte. Justament ara tenim doncs, un increment d'alumnat laical, és a dir, batejats, senzillament, que volen seguir aprofundint en aquestes qüestions de la fe. I el que oferim, sobretot, és un currículum centrat i dedicat no només a les qüestions clàssiques, sinó també als tractats clàssics, sinó també aquelles aportacions que ens fan estar en diàleg amb el món oriental, amb el món de la intel·lectualitat o del món contemporani, per establir, sobretot, ponts i establir espais en els que la fe no sigui una anècdota, sinó que sigui veritablement ocupi el seu lloc de rellevància i de sentit del que vivim i del que volem viure. No?
La Facultat de Teologia forma en l'estudi sobre Déu, l'estudi sistemàtic, l'estudi raonat, i evidentment pot alimentar la fe, però és l'estudi, no és la formació en la fe, que és un altre àmbit, no? El de la catequesi o el del creixement personal.
Sí, bé, clar, l'estudi acadèmic doncs, té una herència, té una tradició de la qual nosaltres doncs, també en som receptors, però en tot cas voldríem que aquest estudi no només es tanqués a una qüestió arqueològica, sinó que acceptés i que anés introduint altres lògiques o altres perspectives d'altres sabers, d'altres ciències, d'altres disciplines que també fan la seva aportació en la recerca d'un sentit, en la recerca doncs, d'una resposta a les grans qüestions de la humanitat, a les grans qüestions de la vida de les persones.
Doncs enhorabona, doctor Daniel Palau, ja des d'avui formalment nou degà de la Facultat de Teologia de Catalunya. Gràcies, dèiem, per haver-nos acompanyat uns minuts. Molts ànims, molts encerts, i aquí ens té també amb els micròfons oberts per comentar tot allò que pugui ajudar la Facultat de Teologia a tirar endavant. Fins una altra i enhorabona novament.
Moltes gràcies.
Arriba després d'aquesta pausa ja la secció Economia en Valors.
Ràdio Estel.
Atenció, ampliem el termini per aconseguir el nou calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si et vas quedar sense, tens una segona oportunitat. Per només 6 euros, vine a buscar-lo al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. Calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'any del jubileu, l'any de l'esperança. No et quedis sense el teu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art déco amb Tamara de l'Empica, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia en valors.
Benvinguts i benvingudes a la secció dels dimarts i els dijous. Economia en valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el patrocini de la Fundació La Caixa. És dimarts i tenim la participació del periodista Salvador Aragonès amb nosaltres. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda i bon dia a tots vosaltres, als nostres oients, a tots valtros i tots els que feu el programa. Bon dia i que sigueu feliços.
I tant, doncs, aquest desig el compartim tots. Bé, qui tenim avui a l'entrevista, Salvador?
Doncs bé, avui tenim a un gurú de les noves tecnologies i des de fa molts anys. Es tracta d'Ismael Nafria. A qui no coneix l'Ismael Nafria, doncs ha treballat amb els principals firmes editorials, des de Prisa, La Vanguardia, el New York Times, que l'ha estudiat de dalt a baix. Autor de llibres molt i molt interessants sobre internet i el món digital, conferenciant, professor, etc. Vaja, un gurú, Ignasi.
Sí, sí.
Actualment doncs, també és el director i fundador de notícies digitals anomenada Tendències. La A és una... És una
arroba,
una
sí, sí. Nocciola, com diuen en italià. Sí.
Els italians diuen chiocciola, no?
Chiocciola, perdó, sí.
Chiocciola. Mm-hmm.
Molt bé, doncs bé, aquí partim també d'una informació sobre la publicació d'un informe de la UNESCO, oi? Sí. Sobre els creadors de continguts digitals.
Sí, la UNESCO acaba de publicar un informe sobre els creadors de continguts digitals titulat Behind the Screens, que analitza les motivacions, competències, pràctiques i reptes d'aquests creadors. L'estudi defineix els creadors de continguts digitals com a persones que publiquen de manera regular continguts en línia per al consum públic i tenen més de 1.000 seguidors. El llindar per qualificar-los com a nano-influenciadors.
Mm-hmm. Bé, doncs, un dels aspectes més preocupants que ha posat en relleu l'estudi és la manca d'una avaluació crítica i rigorosa de la informació per part d'un alt percentatge de creadors digitals, cosa que posa de manifest la necessitat urgent de millorar l'alfabetització mediàtica dels creadors i també que inclou la identificació i l'ús de recursos fiables de comprovació de fets, segons explica l'estudi a la introducció. Mentrestant, ja saludem per parlar-ne.
Dasi, perdona, tu sí. Tens més de 1.000 influents, més de 1.000 seguidors?
A Twitter, sí. Se'm considera influencer, doncs?
O sigui, el... Val. O sigui que llavors ja ets nano, com se diu això?
Ah, molt bé.
Doncs,
ets
entraria en aquesta categoria que està per sobre de 1.000, vaja, per entendre.
Nano-influenciador.
Nano-influenciador, molt bé, queda dit. Saludem, com dèiem, ja Ismael Nafria, que és, com dèiem, un guru de noves tecnologies, expert en el món digital, conferenciant. Senyor Ismael Nafria, benvingut, gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Encantat de saludar-lo. Segons aquest estudi al qual ens referíem de la UNESCO, més de 6 de cada 10 creadors digitals enquestats admetien que no verifiquen l'exactitud de la informació abans de compartir-la amb la seva audiència. Com ho veu, això?
A veure, no es pot veure de manera gaire positiva, evidentment, perquè diguéssim, no és aplicar les bones pràctiques, doncs, del periodisme o de la informació que s'ha de transmetre a la gent, no? Però potser és més important primer oferir una mica la foto general del que està passant i veure també com es pot millorar aquesta situació, no? I potser aquí caldria explicar, doncs, això, que en els últims anys el que està passant, de fet, és un fenomen creixent, o sigui, no és algo que hagi, diguéssim, arribat ja a un punt estable, sinó que encara va creixent. El que ha passat és que el món de la informació s'ha fragmentat moltíssim gràcies a la tecnologia, ja que, com ara dèieu, doncs, algú pot tenir 1.000 seguidors i ser un nano-influencer, diguéssim, no? O tenir-ne 100.000 i ser un news-influencer ja amb cara i ulls molt, molt potent, no? I això, gràcies a la tecnologia, torno a dir, és possible que ho faci una persona sola, sense necessitat, doncs, d'un gran mitjà darrere o d'un mitjà relativament de tamany mitjà o petit, no? I això està canviant molt el com la gent arriba a les notícies, no? Quan a vegades es pregunta, vostè com s'informa, no? I molta gent diu, doncs, a través de les xarxes socials, no? Que això pot voler dir moltes coses, perquè pots fer-ho a través de les xarxes a un mitjà o a través de les xarxes a una persona en particular, no? Doncs aquests influencers de notícies són aquesta gent que, de manera individual, a través de múltiples plataformes, que poden ser xarxes socials, poden ser newsletters, poden ser podcasts, poden ser qualsevol plataforma digital, arriba a molta gent i, d'una manera o altra, informa. Això no vol dir que ho facin amb criteris 100% periodístics, no? Com els que són periodistes de professió, doncs ens han ensenyat i hem aplicat durant tota la vida amb rigor i tal, no? I aquí és on, diguéssim, hi ha una mica aquesta alerta de dir compte, perquè si molta gent s'informa amb gent o per aquesta via i la gent que informa, els que donen la informació, no ho fan amb criteris adequats des del punt de vista professional, doncs aquí pot haver un problema i potser augmentar el risc de desinformació que ja és prou gran avui dia, no?
Salvador?
Sí. Segons el mateix estudi de l'UNESCO, Ismael Nafria, la motivació principal a l'hora de crear continguts digitals és la de compartir coneixements amb els altres, o sigui, un 26%. Després hi ha un 23,8% que ho fa per obtenir ingressos i un 23,4% entretenir a altres persones.
Sí, realment, quan aquesta pregunta, no, que es fa de per què fas això, no? Per què crees aquests continguts, per què arribes a la gent, les motivacions a vegades tampoc no són úniques, no? Vull dir que un pot dir, a mi m'agrada comunicar i si a més això em serveix, doncs, per guanyar-me la vida en part o del tot, doncs fantàstic, no? Hi ha gent que se la guanya totalment, hi ha gent que ho fa com una activitat paral·lela i hi ha gent que ho fa senzillament perquè li agrada, perquè l'omple o pel que sigui, no? Però bé, una part d'aquesta gent ho fa amb motiu professional d'obtenir diners, no? I és una cosa, ja dic, molt, molt interessant. A veure, jo mateix, ara mateix, doncs, per exemple, tinc una newsletter que és part de la meva activitat professional i és una part important, no? I com jo, hi ha molta gent i un nombre, jo diria, creixent de professionals, no només de periodistes, de tota mena de professionals, doncs, que tenen aquesta capacitat d'arribar a molta gent de manera directa.
Senyor Ismael Nafria, estem assistint, d'altra banda, una guerra, per dir-ho així, entre les xarxes socials. D'una banda, el propietari d'X, abans Twitter, manipula els continguts a favor o en contra d'una política o una idea determinada. El canceller alemany s'ha queixat i li demana que no intervingui a les eleccions. Nombrosos mitjans i institucions s'han donat de baixa a X, segons es revelava fa unes setmanes. Vaja, com ho veu tot plegat? Què ens diria d'aquesta gran convulsió a la xarxa?
És una gran convulsió, realment, i bé, reflecteix una mica també els problemes normals que hi ha quan... O sigui, una xarxa social no es pot equiparar a un mitjà de comunicació, no? Un mitjà de comunicació que aplica un seguit de regles professionals a l'hora de fer informació i que, a més, assumeix una responsabilitat del que es publica, no? Vull dir que vosaltres a la ràdio sou responsables del que surti en antena, un diari responsable del que es publica al seu paper o a la seva web, el mateix una revista, una televisió, no? El cas de les xarxes és molt diferent perquè, bé, allà pot publicar tothom el que vulgui i llavors és la pròpia xarxa la que hauria d'aplicar criteris, diguéssim, de controlar el que es publica, no per censura, sinó per responsabilitat social, no? De que no es facin coses doncs, que no toquen. En aquest sentit, jo crec que hi ha hagut un retrocés molt important i molt trist aquests últims temps, en part per l'actitud d'Elon Musk com a propietari de Twitter, doncs, que realment, des del meu punt de vista i de molts experts, ens ha convertit... han pitjorat moltíssim com funciona la xarxa i la desinformació que circula per ella. O, per exemple, aquesta última setmana hem vist com Mark Zuckerberg doncs, ha anunciat que Meta als Estats Units deixarà d'utilitzar els serveis de fact-checkers que portava anys utilitzant, no? És a dir que, bé, la veritat, utilitzant arguments molt similars als que utilitzen els partidaris o seguidors de Donald Trump en el sentit de que creien o deien que hi ha determinada censura a la xarxa que no s'hauria d'aplicar cap a una línia política concreta, no? Bé, sigui el que sigui, jo el que sí observo és un retrocés important d'aquesta tasca de responsable d'algunes de les xarxes principals, no?, com les que hem esmentat. I jo crec que això també obre una mica les portes, o una mica més, a que la gent respecti doncs, el que els mitjans d'informació de manera professional i responsable poden fer. No? De manera que quan consumim informació, com a ciutadans, siguem també conscients d'on l'estem consumint i apliquem una mica les conseqüències que té això, de dir, d'això m'ho puc creure o no, o això he de ser molt més, no sé, pensar-me molt més si m'ho crec o no, depèn d'on estigui publicat.
Clar.
Sí. Senyor Ismael Nefri, la qüestió que vostè ha dit, ara no és que solament X Twitter, vaja, d'Elon Musk, posat aquests continguts que són, bueno, molt criticables, no? Sinó que també, com ha dit Zuckerberg, el propietari de Meta, també promès llibertat d'expressió dins de Meta, i també Instagram, i després està Jeff Bezos, propietari de The Washington Post i Amazon, vol dir també que Elon Musk a Espanya, en el preu d'internet, vol competir. De qui ens hem de fiar d'ara en endavant? Quina és la xarxa que hem d'utilitzar? Que ens hem de creure a mitges, perquè ja hem dit que la
sempre
veritat...
Sempre amb el... Exacte, bé, la veritat no, absoluta jo, no.
Jo com a xarxa, dic, creure's una xarxa en global, jo no ho faria de ninguna, no? Vull dir, perquè no és tant la xarxa, sinó la gent a la que segueixes a la xarxa, no? I per mi això és la clau. Ja sigui la gent de la que sí que et fies perquè els coneixes com a professionals o dels mitjans que et fies doncs, per la seva actitud, diguéssim, responsable com a mitjà de comunicació. No? Jo, per exemple, doncs, he estudiat i segueixo i admiro moltíssim doncs, la feina del New York Times. Jo sé que si el New York Times publica una cosa, jo me n'enfio, perquè sé que apliquen criteris professionals molt estrictes i molt superiors als que pugui publicar o al que pugui aplicar, perdó, qualsevol persona que digui el que vulgui, no? També aquí es juga una mica, jo crec que es fa una mica de trampa, no?, per part d'alguns quan parlen de la llibertat d'expressió, com si ara el fet de treure als fact-checkers fos equivalent a que existís la llibertat d'expressió, no? No, jo crec que no té res a veure. La llibertat d'expressió existeix, està reconeguda a les lleis democràtiques de tot el món, i la llibertat d'expressió, el que passa, que va acompanyada de respectar altres drets i que té la gent també, no? Que és que no t'acusin de coses falses, de no mentir, etc. No?
Per tant, la intimitat, bueno, també...
Mm-hmm. El perdó, el...
No, dic dret a la intimitat, també.
El dret a la intimitat, a la... No, no, exacte. Llavors, aquí és sempre aquest joc, diguéssim... Llibertat d'expressió no és poder dir el que a un li dona la gana sense cap responsabilitat, no? Això no és. Llibertat d'expressió és dir les coses de manera responsable i evidentment, no tenir conseqüències per aquestes coses quan estan justificades i ben argumentades, no? I més que fiar-se de qui et fies o no et fies, jo diria que s'ha de tenir un esperit crític i formar-se a cada persona, pues, una mica al seu parer de dir, doncs, d'aquest mitjà, d'aquesta persona, d'aquest professional, d'aquesta associació, de qui sigui, me n'enfio o no, en funció una mica de la seva manera d'actuar.
Sí. Senyor Ismael Nafria, hem d'anar acabant, ens queda poc temps, però li volia preguntar per un enrenou concret, i és que alguns comentaristes de l'espectre democràtic i liberal arriben a dir que és possible fer trampes fins i tot en les eleccions perquè no arribi al poder l'extrema dreta. Clar, sabem que a Europa aquests corrents ideològics extremistes estan augmentant el seu poder via sufragi universal, com és el cas de França, Alemanya, Holanda, Àustria, Eslovàquia o Hongria, no? Quina opinió ens pot donar vostè amb tot aquest enrenou, que d'alguna manera fa que ens preguntem, no?, quina és la nostra democràcia ideal? Què ens diria?
Ja. No, a veure, sens dubte, fer trampes no és mai la via per res, no? Vull dir que això ho tinc claríssim, i el que s'ha d'actuar és dins del joc democràtic normal i defensar i explicar-se molt bé les idees, els principis, els valors, etc., que cada polític té, cada partit polític té, o cada entitat que actua en el món en general, doncs tingui, no? Per tant, per mi, és que, de fet, l'única via ser transparent, explicar-se molt bé, investigar molt bé les coses, no? En el cas dels mitjans, doncs, posar de relleu tot allò, doncs, que no sigui correcte, que al final és la seva part de la seva funció social, no? I això poder-ho fer en un clima de respecte a tothom, a totes les idees, de llibertat... És que no n'hi ha una altra, no? És a dir, per mi és afiançar una miqueta els principis democràtics de tota la vida i tornar-los a posar en valor, en positiu, no? El que... Quan augmenten aquests punts de vista, diguéssim, més extrems, no? Normalment és en bona part també per un descontent amb com estaven funcionant les coses, no? I per tant, el que es tracta de fer és intentar fer les coses el millor possible. Sé que sona com molt bàsic, però és que crec sincerament que és el que és, i per descomptat torno a dir, no... O sigui, trampes mai de la vida, no? Seria caure en el joc completament oposat al que s'ha de fer.
Mm-hmm. Sí, Salvador.
Sí. Anem a veure, senyor Nafria. En el panorama actual dels mitjans de comunicació, cada cop és més difús. La UNESCO creu que és essencial una cooperació més estreta entre els periodistes i els creadors de continguts. Què vol dir això, Ismael Nafria?
No, vol dir justament el que explicava en principi, no? Que a mesura que canvia una mica el panorama de com es crea la informació i com circula, jo crec que és evident que avui dia ja conviuen moltes maneres de ser informat, no? Ja sigui de mitjans tradicionals o de gent com els news influencers que hem començat comentant, no? I, per tant, el que la UNESCO reclama una mica, i em sembla molt bé, i de fet ha fet un curs juntament amb el Knight Center, que han participat més de 9.000 persones, que està molt bé, i han distribuït també algun llibre sobre aquest tema, és donar eines i formar una mica millor en aquests influenciadors de notícies, no? Doncs perquè puguin actuar de la manera també més responsable possible, no? I jo crec que això, dic, forma part de... És a dir, com funciona la informació ha anat canviant al llarg del temps i ho seguirà fent, no? I sempre en funció, doncs, una mica de les tecnologies i de les plataformes disponibles per la gent. I aquí el que reclama la UNESCO és que si volem que la informació, doncs, sigui de la màxima qualitat possible, doncs una bona via és també ajudar aquests influenciadors individuals, diguéssim, doncs, de notícies, doncs, a que puguin fer la feina d'informar de la millor manera possible i de la manera més responsable.
Senyor Ismael Nafria, moltes gràcies. Se'ns acaba el temps. Hem parlat amb el director i fundador de Notícies Digitals Tendències. Que vagi molt bé i fins una propera ocasió.
Sí, moltíssimes gràcies, igualment.
Senyor Ismael Nafria, jo volia saber si després de que Elon Musk ha agafat Twitter... Com ha anat l'audiència?
Molt breument, que estem fora de temps. Digui.
No, a veure, jo crec que és una pregunta que donaria per parlar molt. És difícil de resumir. S'ha anat molta gent de Twitter. Jo personalment, per exemple, ara actuo molt menys a Twitter, no?
Uh-huh. Doncs bé, ja en parlarem un altre dia, en tot cas.
Queda
pendent. Gràcies, senyor Ismael.
Gràcies,
una abraçada.
Bona tarda.
Una pausa i les notícies.
Gràcies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb ta mare de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Resum de l'actualitat, com sempre des d'Economia en Valors, Extremadura crida a un front comú per frenar el tancament de les nuclears, segons informa el diari La Vanguardia.
Sí, per la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, el tancament de la central nuclear d'Albarás, previst per al 2030, serà una condemna per a l'economia de la seva regió, molt basada en el sector primari i amb un pes industrial baix. I per això ha decidit encapçalar la lluita perquè el govern central renunciï al programa de desmantellament a favor de les renovables.
Amb l'objectiu de fer un front comú amb les altres tres comunitats autònomes on hi ha sectors nuclears, que són Catalunya, amb Ascó i Vandellós, Castella-La Manxa, amb Trillo, i la comunitat valenciana, amb Cofrents, Guardiola va enviar divendres una carta als seus respectius presidents en què demanava que s'afegeixin a una causa que defensa amb arguments econòmics, però també geoestratègics. D'altra banda, les empreses d'Elon Musk deixen de registrar els comptes a Espanya.
Sí, empreses com Tesla i X, abans Twitter, incompleixen les obligacions sense informar dels motius.
El cas dels comptes de Tesla és més vistós perquè es tracta del líder indiscutible en la venda de cotxes elèctrics a Espanya, segons les dades de l'ANFAC, la patronal del sector. El Model 3 té una quota de mercat del 19% i el Model Y del 9,5%. Els ajuts públics a la compra animen aquest mercat, Salvador.
Sí, aquests vehicles es comercialitzen a través de Tesla Spain, filial de la neerlandesa Tesla Motor Netherlands. L'últim any en què la societat va depositar els comptes, el 2022, va ingressar 240 milions d'euros amb una plantilla de 150 persones, 51 d'elles dedicades a ventes i 99 dedicades a serveis.
Tot i això, no ha tornat a registrar els comptes anuals. Ha informat, en canvi, el registre d'extinció de la societat Tesla Spain Holdco, creada el 2023 per gestionar valors, i de la condició d'apoderat del director d'Espanya, Rafael Arqueza. I un últim apunt. Després d'un any de creixement molt fort, els analistes preveuen un altre exercici molt dinàmic al sector immobiliari, en què la baixada de tipus esperonarà la compra-venda de vivendes amb un creixement proper al 7%. Els preus s'incrementaran, segons previsions, d'un 5%.
El mercat immobiliari es troba al seu moment més intens des de l'esclat de la bombolla immobiliària i les previsions dels analistes apunten que aquesta tendència es mantindrà al llarg de l'any 2025, encara que en ritmes una mica més moderats que el 2024. Les raons són, d'una banda, la rebaixa dels tipus d'interès, que està donant entrada als particulars a un mercat on fins i ara els inversors tenien un gran pes.
D'altra banda, també influeix el desequilibri entre l'oferta i la demanda, que es continuarà agreujant per l'escassetat de noves promocions. La rebaixa de l'Euríbor i la guerra entre les entitats financeres per aconseguir nous clients ha disparat la compra d'habitatges de segona mà el 2024. Ho hem de deixar aquí. Gràcies, Salvador Aragonès. Fins la propera.
Moltes gràcies. Bona tarda a tothom, a tots vosaltres, a tots vostès.
I fins aquí, l'economia en valors.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Aquí, sense distància, recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres a 3:15 del matí, a 2:00 del migdia i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.